Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia d'ambient poc o gens fred. A la tarda el Garbí serà la protagonista amb cops forts i una temperatura màxima al voltant dels 24 graus.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Aquests dies us estem explicant o estem intentant posar al dia l'estat de revista d'alguns ajuntaments del Baix Empordà parlant amb els seus alcaldes o alcaldesses. Recordem que el maig del 2023 hi hauran eleccions municipals. Per tant, som una mica més al mig de la legislatura. Ahir us avançàvem en aquesta mateixa emissora que Josep Pi Ferrer deixarà de ser alcalde de Palafrugell i, per tant, deixarà de ser el cap de llista per Esquerra per les properes eleccions. Avui us explicaré la situació a Palamós i durant els propers dies us anirem una mica posant al dia a través de la feina que fa l'Àlex Cordón de la nostra redacció de com queda o de com quedarà la llista electoral al vostre municipi, això sí, a partir de l'alcalde o de l'alcaldessa. Per tant, estigueu atents a radiocapital.cat, que cada dia us anem posant una mica més al cas de en quin punt es troba la llista electoral de la persona que en aquest moment lidera el vostre ajuntament. Insisteixo, ahir Pitu Pi Ferrer va anunciar o va avisar en aquest mitjà de comunicació que no seria cap de llista per Esquerra Republicana i avui, d'aquí no res, abordem l'actualitat explicant-vos què farà l'alcalde de Palamós. Comença el Supermatí, en la seva edició del 20 d'octubre del 2021, són les 8 del matí i 2 minuts. Resum de les notícies que us explicarem en forma de titulars. I resum informatiu que fem amb tota la redacció que està preparada. Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
Eugènia Agull, bon dia.
Hola, Miquel, bon dia.
Maria Alsina, bon dia.
Bon dia.
Àlex Cordón, bon dia.
Hola, bon dia.
Us ho acabem de dir a la portada. Lluís Puig, alcalde de Palamós, deixa en l'aire si es presentarà o no les properes eleccions municipals.
Des de l'executiu local d'ERC de Palamós s'està treballant en la possibilitat de buscar-li un relleu de cares als propers comicis municipals. No obstant, Puig explica que està disposat a continuar si és necessari.
I la Creu Roja de Girona apunta que viure del turisme pot ser un factor de risc per acabar vivint una situació de vulnerabilitat.
Joan Martori, coordinador de la Creu Roja a la demarcació de Girona, va passar ahir pel Supermatí on va explicar que el repte és superar la fase crítica en la que ara estem i que de les comarques gironines els sectors més afectats són els vinculats al turisme i als punts on hi ha economia submergida.
Les plataformes opositores al Parc Eòlic Marí projectat a Roses es reuneixen avui amb el govern espanyol, Anna.
Els representants de les plataformes diuen que serà una reunió informativa per les dues bandes. En primer lloc, volen saber com va la tramitació del projecte i si les al·legacions que hi van presentar han tingut efecte. En segon lloc, també volen expressar el rebuig del territori pel projecte.
Passen 4 minuts de les 8. I ho sabíem ahir a la tarda. Trista notícia per la gent de Pals. Mort Maria Lluïsa Farràs, exregidora del municipi.
Maria Lluïsa Farràs va ser en aquest mandat regidora de Compromís amb Pals a l'Ajuntament palsenc. Ara fa poc més d'un any va anunciar que abandonava l'Ajuntament per motius de salut. La notícia l'ha donat a conèixer l'Associació de Familiars de Residents de Palafrugell Gent Gran, entitat de la qual era president actualment.
Doncs descansi en pau Maria Lluïsa Farràs. I Calonge i Sant Antoni ajudarà les famílies amb 100 euros per la compra de llibres de text i també de material escolar.
Aquest ajut forma part del pla de xoc de govern municipal que ha decidit incrementar-ne l'import fins als 100 euros en comptes dels 60 establerts fins ara. El termini per a la presentació de sol·licituds és del 18 al 29 d'octubre i hi ha una sèrie de requisits per poder beneficiar-se'n.
I el Baix Empordà participa en la Setmana Bio per l'Alimentació Ecològica que se celebra aquest cap de setmana.
Fins al proper 24 d'octubre, la Generalitat de Catalunya organitza la Setmana Bio per l'Alimentació Ecològica, un esdeveniment en el que se celebren tot un conjunt d'activitats amb l'objectiu comú de promocionar i donar a conèixer la producció i alimentació ecològiques entre la població. Alguns municipis del Baix Empordà també hi participen i a l'informatiu us n'expliquem més detalls.
Igual que us explicarem més detalls d'aquesta crida que fa l'Ajuntament de la Bisbal. Es busquen persones que vulguin participar i organitzar la cavalcada de Reis del 2022.
Es demana que sigui gent oberta, amb idees, amb ganes i amb disponibilitat i compromís per tirar endavant la cavalcada bisbalenca. També es demana assistència a les reunions que es vagin fent i col·laboració amb les tasques prèvies.
Doncs una crida que fa l'Ajuntament a la seva població per tal de vetllar i de poder mantenir la cavalcada, un acte tan important com la cavalcada de Reis per un poble o pels nens i nenes d'un poble. I acabem amb el resum dels dels titulars, explicant-vos que es va presentar a Palamós el primer festival Palamós Outdoor Sports Festival. És un festival d'activitat esportiva a l'aire lliure, Sergi.
Es tracta d'un festival esportiu a l'aire lliure que durant el cap de setmana del 22 al 24 d'octubre es realitzarà a Palamós i que inclourà propostes esportives pensades per a tots els públics i per poder practicar en contacte amb els espais naturals del municipi.
8 del matí, 6 minuts. Temps pel temps, Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia.
La temperatura d'ahir poc s'assemblava a la temperatura típica de tardor. Quin temps ens espera per avui?
El protagonista d'aquest dimecres, com ja va passar ahir, és l'anòmala suavitat o fins i tot calidesa, amb temperatures que ahir van superar els 25 graus en punts del Baix Empordà. Avui serà una jornada novament poc o gens freda, amb un cel variable. A partir de migdia i durant la tarda, el vent de Garbí bufarà amb força moderada i cops que poden ser forts, superant els 60 km per hora. Demà, pas d'un front fred ens portarà un canvi de temps, amb vent que passarà de sud a nord, descens de la temperatura que es normalitzarà a valors més propis de l'època de l'any i un temps més insegur amb la possibilitat d'algun petit ruixat entre migdia i tarda.
Doncs si necessiteu recuperar aquesta previsió meteorològica o saber quina temperatura hi ha en qualsevol punt de la comarca, radiocapital.cat/meteo. I aquí mateix, ara hi podeu veure una poca oscil·lació o una molt poca oscil·lació tèrmica al llarg i ample de la comarca. La temperatura més baixa la marca el termòmetre que hi ha a Begur, amb 18,2 graus positius. La temperatura més alta en aquest moment la trobem a Palamós, amb 19,8 graus positius. Per tant, una oscil·lació d'un grau i mig, poca cosa més d'un grau i mig, per aquest matí de dimecres, 20 d'octubre del 2021. I a les 8 i 8, i amb aquesta música de fons, temps per l'opinió que avui arriba de la mà del gestor cultural Marçal Lladó.
La platja del Portbou de Calella podria semblar, en el terreny musical, un monopoli de les habaneres. Però cal recordar de tant en tant que allà hi va néixer també Mediterráneo, probablement el millor disc d'en Joan Manuel Serrat. El maig de 1971 es va instal·lar en un apartament a Can Batlle per deixar fluir la inspiració i els resultats són sobradament coneguts. Mig segle després, encara ens hem de treure el barret davant d'aquelles 10 grans cançons. Molts artistes d'avui donarien un ronyó per ajuntar en un mateix disc La mujer que yo quiero i Aquelles pequeñas cosas, La meitat de l'altra per Tío Alberto i El fetge i un pulmó per la titular. Per més que Serrat sigui avui un senyor d'establishment amb poques coses noves a explicar, el mèrit majúscul d'aquella obra resta del tot intacte. I com a empordanesos, ens l'hauríem de sentir ben nostre i celebrar-lo com a tal. Aquest disc mereixeria com a mínim una placa d'homenatge al Portbou. I qui diu una placa, diu una estàtua eqüestre.
Doncs, no sé si l'estàtua aquesta, però la cosa de la placa, podríem sumar-nos a aquesta iniciativa. I a les 8 i 9 i després de l'opinió que arriba avui, com dèiem, d'en Marçal Lladó, cançó del dia, per començar amb una mica d'energia, amb una cançó de l'any 1993. L'àlbum es deia Dream Harder i era el tercer disc de la banda escocesa de Waterboys. Mike Scott i Bill Price presentaven aquesta cançó que es diu The Glastonbury Song. I dreamed myself from the sultry plains to the old green square back in old Maybole. Rode the wind up to storm away, paused at the peak, pacified my soul. Caught the bus in the
seas, drank fire at the king of the blues, plugged into the medicine bay, took a long last look at Crazy Horse, push now for a golden age. I just found God. Just waiting for to get my wings. Strange angel in the changing light said, brother, you forgot something. My heart beat from the inside out, so lucky just to be alive. Can you tell what I'm talking about? Any day now the sun's gonna rise. I just found God. There's a green hill far away, I'm going back there one fine day. There is a green hill far away, I'm going back there one fine day. There is a green hill far away, I'm going back there one fine day. There is a green hill far away, I'm going back there one fine day.
Aquest àlbum, en deien, quan va sortir, que tenia moltes influències hippies o gitanes, fins i tot. I, a més, amb una clara influència celta, fruit de l'origen escocès de la banda de Mike Scott. The Waterboys, The Glastonbury Song, és la cançó del dia, o la cançó del matí del supermatí d'avui, dimecres, que és 20 de novembre del 2021. Si us acabeu d'incorporar, notareu que el programa avui el condueix un senyor de més de 40 anys, en detriment de quan el condueix en Dani, que forma part d'una generació posterior, ho notareu, deia, per les cançons que triem a l'hora de començar el programa. Va, 2 minuts, 1:15 i de seguida ens hi posem.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Hola, sóc en Jordi del Mercat de Palafrugell. A casa nostra tenim un plat boníssim que heu de tastar. Es niu.
Del 8 d'octubre a l'1 de novembre, 7 restaurants de Palafrugell el preparen per tu. A més, emporta't Es niu a casa. Més informació al 972 30 02 28 i a visitpalafrugell.cat. Palafrugell t'espera.
A Ràdio Capital volem que cada dia visquis la primera tarda. Des de les 5 fins a les 8 del vespre.
I en directe a Ràdio Capital amb la millor música del món i el millor entreteniment perquè cada dia sigui la teva primera tarda.
Música i entreteniment amb en Marc Clapés i tot el seu equip. De dilluns a divendres, de 5 a 8 del vespre, primera tarda a Ràdio Capital.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
És 8:15 del matí. Rupià s'ha quedat sense fleca. A mi això ja em sembla d'entrada una notícia desastrosa, però vaja, ara veurem si ho estan. Ahir va tancar la fleca Can Dalmau, un forn amb 140 anys d'història que ha de baixar la persiana perquè no han trobat relleu generacional. Ara el flequer de Can Dalmau es jubila i avui Anava a dir, passa pel supermatí, però vaja, passa perquè el tenim al telèfon. Senyor Josep Maria Dalmau, bon dia i bona hora.
Bon dia, bon dia.
Escolti, com, vaja, a quina hora s'ha aixecat avui?
M'he aixecat a la una de la nit, he anat a dormir a les tres, m'he tornat a aixecar a les set, perquè jo dormir més de 4 o 5 hores seguides, hasta que no m'hi hagi acostumat,
clar, Déu,
no estic habituat.
Deu tenir la sensació com el que fa un viatge a l'altra punta de món i després li costa acostumar-s'hi, eh?
No sé perquè no hi he estat mai a l'altra punta de món.
Bueno, vivint a Rupià no necessita gaire... Bueno, sí, necessita fleca. Com ha anat això?
Com ha anat? Doncs mira que jo ja fa quasi bé 4 anys que ja em havia de jubilar, que em podia jubilar, però gràcies, que ja ho he explicat moltes vegades, a la jubilació activa, va ser un al·licient perquè aguantés aquests 4 anys més. Però ara ja falta un mes per fer 69 anys i ja cada dia ho trobo més pesat.
Ah,
i s'acumula molt la feina els caps de setmana. Si fos els dies de cada dia només, i treballar els 5 dies a la setmana, dius encara, però els dies de cada dia, deixant, cobrant només això, jo activa la meitat, doncs clar, jo perdo 5 o 600 euros cada mes, que les haig de guanyar i només treballant, si no treballo cap de setmana no sortiria a compte.
Ah, i ara li volia dir, escolti, agafar i dir, miri, jo obriré de dilluns a divendres i qui vulgui pel cap de setmana que vingui al congeli.
Bueno, sí, però això no és tan fàcil.
Ja, ja.
Sí, aquí ve molta gent, també vivint de la gent que ve de Barcelona i així, jo altra setmana no vindran pas.
Clar. Vaja, i vostè com es troba? El primer dia de sense feina acaba de començar, però com es troba?
Sí, acaba de començar. És com feia, vacacions, perquè jo fa 4 anys que no em faig de vacacions, perquè pensava, ja em faràs quan te jubilis.
Clar.
No de vacacions, ja hi haurà feina de vacacions quan te jubilis, perquè jo, que ja també ho he dit moltes vegades, en jornades de 8 hores treballo 8 o 9 dies a la setmana. Vull dir bé, 8 o 9
clar.
Dies a la setmana.
Clar, clar.
8 o 9... Ho dic bé, això 8 o 9... Sí, 8 o 9 setmanes... En jornada de 8 hores, 8 o 9 dies, com si treballés 8 o 10 dies a la setmana.
Sí, sí. Sí. Escolti, en el moment de baixar la persiana per última vegada, quina sensació va tenir?
Bueno, jo no... Bueno,
aquí us ho feu, no?
Sí, en principi és com si fessis vacances, no? Ja. Ja ho hem fet altres vegades, no durant aquests 3 o 4 anys, però... Sí, durant el curs que faig de flaquer, que aquest temps solíem fer 15 dies o 3 setmanes de vacances. Sí.
Ai, aquestes coses, com passen en un poble petit, m'imagino, no sé, si ahir va ser, ahir que era l'últim dia, no sé si ahir va tenir molta concurrència de gent del poble venint a comprar i a dir adéu.
I gent de fora que venen, com diu vostè, que ho venen a congelar, doncs vaig tenir més feina, i tant, sí, sí.
Clar.
Vaig tenir una entrevista d'un altre mitjà de comunicació.
Ah, però segur que no era tan bona com aquesta. Escolti, parlem de 140 anys d'història d'aquesta fleca. Qui va posar en marxa el negoci?
El meu besavi. L'any 1878, almenys segons està... Tenim, no sé si és exacta data, però bueno. Ell va venir aquí, diguéssim, de la casa llogada, que era d'una casa... d'aquí que en diuen a Can Català, que encara hi és, i el meu avi, no, el besavi, ja volia marxar perquè aquí no es guanyava la vida, perquè aquí els pagesos, com se venia l'hivern, com que no tenien gaire feina, feien el pa ells. Però clar, els quatre rics que hi havia, aquí aquests no s'ho feien, i aquest era un d'ells, diu, home, no marxis, ja te vendré la casa. I clar, li va vendre la casa per 4.000 pessetes, que eren molts cèntims, una casa... i un or, perquè aquestes cases d'aquí Rupià totes tenen ors,
clar.
Si no totes, quasi totes, que en diuen els ors de la Palma, i jo allà on tinc l'or m'hi vaig fer una casa. I ell, esclar, amb això ja va tenir un al·licient per no marxar, clar, llavors ja estava lligat a comprar la casa, ja es va quedar per sempre aquí, el meu avi, doncs el meu pare, i ara jo.
Escolta, i una fleca de 140 anys d'història, com diu vostè, a un el porta a pensar amb la pena que fa haver de trencar, de tancar un comerç històric com aquest. Vostè tanca perquè no hi ha relleu generacional. Com s'ha gestionat això? No hi ha, realment no hi ha ningú, ni l'Ajuntament, ni Consell Comarcal, ni ningú que hagi plantejat això?
Jo, en principi, ja no volia rentar, perquè aquí és un treballar molt... Ja, si ha treballat una persona sola, passa qualsevol cosa a la nit, és un problema. Vull dir, un negoci una persona sola i més aquest, que és una cosa que quan has començat s'ha d'acabar, no pots deixar-ho mig fer, no pots deixar clar, si la força t'obliga, per sort ho has de deixar, sí. I no vull que ningú qui pateixi aquí, el meu fill no l'han volgut fer, per sort, i d'això...
Per què ho diu, per sort?
Sí, perquè m'estimo més que es tanqui, jo, m'estimo més que es tanqui. Ja ha sortit algú per arrendar-ho, però no saben el que és això.
Home, però vaja, bueno, ja veig que pena no li fa, però deixi'm portar-ho...
Endavant, però ara de moment és clar, encara és el principi del tancament, no sé si me'n farà, no sé.
No, dic...
No, és que jo, en principi, ja no volia continuar. Jo em vaig trobar entre l'espasa i la paret, per dir-ho d'alguna manera, i jo ja treballava amb una empresa i ho feien seguir tot, jo feia seguir això, bueno, llavors hi havia el meu pare que m'ajudava, encara, però quan el meu pare va estar més malament... doncs vaig tenir que decidir una cosa o una altra.
Però dic, deixa'm això... portar-ho al terreny pràctic, perquè, clar, la gent del poble es queda sense
bueno,
pa del dia.
No, tingui por, hi ha molts pobles que tenen flaquer i no els hi falta pas pa. Sí, això, hi ha molts de pobles, la majoria de pobles, i més grans que Rupià, que no tenen fleca, però ja hi ha botigues que en venen i... No, per això n'hi ha pas problema. Mentre els pagesos facin blat, no quedarem sense pa.
Vostè quant temps feia que hi treballava a la fleca? Bueno, diu que té 69 anys. De quan hi és vostè?
Sí, bueno, jo de petit, si vostè em diu i quan vas aprendre a ser de flequer? Oh, jo, i és com una cosa que ja te ve com aprendre a caminar. Ni ho sé si a quina edat em vaig aprendre, però de petits, perquè els que teníem alguna cosa sempre teníem feina a casa i sempre ajudàvem. El que no tenia res, a mi un veí m'ho deia, diu, a tu el teu pare t'explota. A ell no l'explotava perquè, com que era una persona que anava a jornal, ell podia anar a jugar tot el dia, perquè havia de ser a casa seu. Com menys eren a casa seu, menys em pipaven. Però nosaltres sempre teníem feina, i com que teníem terra, a mi també m'agradava molt el pagès, i teníem bestiar, doncs sempre tenia feina, i com que a mi ja m'ha agradat, sempre ja quan era a col·legi ja només pensava en sortir per anar a treballar. Sí.
Escolta, i ara què farà?
Sí, que fan tots els jubilats, podrien anar a mirar obres, no?
Home, bueno, a Rupià no n'hi ha gaires obres, tampoc, aviat són fetes, les obres de Rupià.
Haurem d'anar a voltar cap a Girona, doncs.
Ah, anava a dir perquè...
No, sí que se n'han fet d'obres, se'n fan. Bueno, és un dia.
Sí.
Oh, jo tinc un hort i ja tinc feina, tinc els nets, que d'això, que si van a futbol, ja me busquen feina. I bueno, mira, canalitzarem l'avorriment per potenciar el coneixement.
Ah, bueno, escolta, això sempre és... Ara podrà estar més al cas de les notícies que expliquem a Ràdio Capital,
bueno,
per exemple.
Sempre. Jo a Ràdio Capital la posava sobretot els dissabtes, com fan allò, perquè la música ja no en fan gaire, música bona, el Cocodril Club.
Ah, el dels matins, de la,
el
7 del matí.
Sí.
Clar, perquè per vostè la 7 és hora punta, com aquell que
bueno,
diu.
Bueno, això el dissabte és. No?
Sí. I diumenges.
El dissabte, perquè el dissabte començo el divendres a les 7 i fins a les 7 del vespre del dissabte. Eren 24 hores. Els altres dies no, perquè aquella hora ja he plegat i...
Escolti, el Gremi de Flequers de Girona diu que el 40% de les fleques estan en risc de tancament.
Veu? Jo sol. Sí. I tant que no n'hi ha de fleques... que amb més bones condicions per treballar que aquestes. Sí.
Clar,
jo encara hi vaig estar, perquè diu que anava a buscar farina perquè no en tenia prou per acabar, i l'amo de la fàbrica diu, ja has trobat gent, sí, diu ell, il·luminats.
Ja.
Sí.
Clar, jo li volia preguntar...
Ja n'hi ha algun que, mira, que se n'ha fet, però és una minoria. I a més, avui dia això és vius en règim d'esclavitud laboral.
Ja. Jo li volia preguntar, perquè de pas segur que ens seguirem trobant, evidentment,
sí, home,
però què passarà? El què?
De quan t'ho trobant?
Sí, no. Per això, però no li preguntava tant pel pa, vull dir, ja sabem que et trobarem de pa, però què passarà amb l'ofici?
com vulguin, amb l'ofici, bueno, ara tot és més industrial, i la gent, ja a vegades aquestes empreses, un fa una cosa, la fa una altra, i no ho fa tot. Sí, mira, cada vegada suposo que ja és força, se tira més pel pa industrial, que ja és força, i l'altre, si es va acabant, irà acabant. Sí, tot durà fins que s'acaba. Bueno, encara poder aguantarem alguns anys que n'hi haurà algun de
fer. El veig a vostè molt relativista, eh? Tot dura fins que s'acaba i bé, si s'ha d'anar acabant, si s'ha d'acabant. El veig a vostè ara ja, ara sí que ho veig que se'n jubila una mica fart, eh?
Bueno, fart, no, si jo en trobé, bueno, en trobé bé, perquè clar, els anys passen i no passen amb balde, vull dir que també cada dia se fa més pesat, però si no, ja iria continuant, sí, ja iria continuant. Sí, però clar, jo ara ja faré 69 anys, d'aquí un mes. Sí.
En Dani...
Se jubila, tants que se jubilen a la prejubilació, que, bueno, a 55 anys, a 58 ja se jubilen. No sé si s'avorreixen o què, tants anys.
Sí. Deia,
a mi sempre en queden, per molt que visqui, sempre en queden menys anys per avorrir-me.
Ah, bueno, sembla sí, però això com a tots, eh?
Ja.
Vull dir, cada dia més és un dia menys.
Jo no tenia temps per avorrir-me, no tenia temps per avorrir-me de res.
Dic, cada dia més és un dia menys,
Jo només estava per la feina. Res més. Dormir, menjar i la feina. Res més. No, ni si anar aquí, ni si anar allà, ni anar a dinar al restaurant, ni res.
Bueno, però això ho farà ara o no? Perquè...
Jo m'ho fa una mica... Bueno, també, segons les circumstàncies de cada negoci, el sistema de cada negoci. Potser altres ho haguessin fet d'una altra manera.
No? Però Josep Maria, però això ho farà ara o no? Perquè vostè m'ha dit així en broma, oi, de veure obres. Bueno, però ara en el restaurant i aquestes coses que diu que fa la gent que no treballa...
Sí, ara hi podrem anar més. Encara que no cobrem gaire de la jubilació, molt serà que no dongui per anar-hi.
Què li queda de jubilació? O sigui,
bueno, jo vaig pagar el mínim, que no em queixo pas, perquè la gent, quan s'ha de pagar, sempre es paga massa, i quan se cobra, sempre es cobra poc. Jo ara cobro 410, que és la meitat, i en cobraré 480. I ara pagava, ara no hauria de pagar cap a 300 de cotització, i ara em pago 110, 112. Sí, ara avui vaig, ara a les 9 haig d'anar a les 10, haig d'anar a la ciutat social, a la Bisbal, per arreglar el segon tu.
Escolti, en Dani, que és el responsable de la redacció nostra i sí, que viu a la Bisbal, no té... En Dani, perquè no li fa pas mandra agafar el cotxe i venir a Rupià, alguna vegada ha vingut aquí a la Fleca i sempre diu que el pa seu era... Bueno, és molt bo. Jo li he de dir que jo no hi he vingut mai, des de Pals em fa una mica de mandra venir-hi, però el convido a venir al forn de Pals algun dia que tenim al carrer de casa, que escolti...
Que
el carrer Samària.
De Nun.
De Pals.
De Pals, sí.
Doncs jo el convido a que vingui un dia a vostè, ara que vostè s'ha quedat sense forn, i sí, em sap greu no haver-lo tastat, però el convido a que vingui a Pals al tastar el que fem aquí, perquè sí que és d'aquesta gent encara que té una mica de ganes d'ofici, que és això que dèiem.
Bueno, doncs vinga, ja vindrem. Sí. Quin horari fan?
Bueno, doncs no sé quina hora obren, perquè quan jo em desperto ja són oberts i deuen tancar a les 11 o a les 12 no ho sé, també és això una mica que passa en els pobles a vegades, que tanquen una mica quan els hi va bé, ja li diré.
Sí, va bé. I n'hi ha de Pals, de Palafrugell, que al cap de setmana venen aquí a Conjal, ni de Palamós,
clar.
I de tot arreu.
Senyor Josep Maria Dalmau,
un li agrada més un, perquè n'hi ha d'aquí que ho van a comprar fora, vull dir que
ja. Deia, senyor Dalmau, ahir va tancar la última fleca que quedava a Rupià, després de, 100,
bueno, sí,
de 140 anys de tenir la fleca oberta i després de 69 anys de vida del seu últim responsable. Volíem parlar-ne una mica amb vostè, perquè malgrat que ens alegrem per vostè i per el seu nou estadi de persona jubilada i que podrà, com deia, anar a restaurants o veure edificis amb obres, sí que ens sap greu que tanquin comerços històrics, sí, de la nostra comarca.
Això és igual que els viures i les botigues.
Clar.
Tot es fa més gros, la petita es va perdent, ja que passa amb els pagesos també, cada vegada han de ser més grossos,
eh?
La petita es va perdent, sí. Bueno, què hi farem?
Senyor Dalmau, gràcies per atendre la nostra trucada.
Molt bé.
I per escoltar-nos, home, que això ens fa il·lusió també.
Vinga, que vagi bé, bon dia.
Adéu, bon dia i sort. Res, són 8:45 del matí. Fem una petita pausa i de seguida ens posem amb les notícies del Baix Empordà. Fins ara.
Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Doncs això, 8:45 del matí. L'actual alcalde de Palamós, Lluís Puig i Martorell, afirma a Ràdio Capital que la persona que encapçalarà la llista d'Esquerra a Palamós les pròximes eleccions municipals encara és una incògnita, Àlex.
Segons Lluís Puig, des de l'executiu local d'ERC de Palamós s'està treballant en la possibilitat de buscar-li un relleu de cara als propers comicis municipals. Ara bé, el propi alcalde explica que existeix un compromís per la seva part de, en cas que el partit no trobi un relleu de garanties i que no encaixi amb el perfil desitjat, tornar-se a presentar com a candidat a l'alcaldia. En aquest sentit, Puig indica que si finalment continua i torna a ser escollit alcalde, seria una bona oportunitat per tirar endavant tots els projectes que han anat quedant endarrerits o paralitzats a causa de la pandèmia. Tot i així, a hores d'ara confia que aquesta segona part del mandat sigui molt més productiva i es doni les condicions per impulsar l'obra de govern amb la qual Esquerra Republicana es va presentar a les darreres eleccions. Algunes d'aquestes accions que cal tirar endavant, destaca l'alcalde, passen per un desenvolupament urbanístic molt important pel municipi i una reactivació econòmica en l'àmbit de la gastronomia, la natura, l'esport o la cultura. Lluís Puig i Martorell, de 46 anys i nascut a Palamós, és mestre d'educació física i va exercir com a tal a l'Escola Badruna de Palamós. Militant d'ERC des de l'any 2005, el 2015 va ser cap de llista del partit a les eleccions locals i va guanyar-les, convertint-se en alcalde en un govern en coalició. Ja l'any 2019, Lluís Puig va ser novament escollit batlle del municipi amb una majoria absoluta de 10 regidors.
Gràcies, gràcies, Àlex. I ahir vam parlar una mica de l'impacte que té la Covid en el marc de les famílies. Vam parlar amb responsables de la Creu Roja de la demarcació de Girona. Deien, estem en fase de recuperació, però sortim d'una fase crítica molt important i el repte és superar-la. Així ho definia la situació l'actual Jordi Martori, que és l'actual coordinador de la Creu Roja a la demarcació. Malgrat que vol ser optimista, ha explicat que ha de ser una mica realista, Eugènia.
En un any normal atenen unes 60.000 persones i en l'any de la pandèmia han estat 140.000. Ara són 70.000 persones a les comarques de Girona que estan en situació de vulnerabilitat en molts sentits.
No tots són temes de necessitats, no? Necessitats bàsiques. Hi ha el tema de salut, tema d'acompanyament de gent gran, però sí que notem un augment. És a dir, que si hi ha aproximadament 30.000 persones més que estan passant per els nostres programes.
Martori ha explicat que els llocs més afectats són els vinculats al turisme i els punts on hi ha economia submergida.
Si una família treballa amb dues persones i una no treballa o té una reducció d'ingressos, doncs tal com està tot és difícil, no, afrontar-ho. I sí, sí, és un factor d'entrar en una certa vulnerabilitat, no? El que es parla del treballador pobre al final, no?
El responsable de Creu Roja ha apuntat cap a l'ocupació i les mesures socials quan es tracta de sortir de situacions com aquesta de vulnerabilitat.
Sí, diu Martori que han de ser més àgils i a més també ha explicat que hi ha d'haver una protecció perquè cada vegada les despeses van pujant més. Dues de cada tres famílies ateses per la Creu Roja a les comarques de Girona arran de la pandèmia no havien demanat mai cap ajuda per cobrir les necessitats bàsiques, però la gravetat de la situació actual els ha obligat a recórrer-hi per primer cop. Avui en dia, diu Martori, aquesta situació ha baixat molt, però encara hi és d'alguna manera.
Sempre ha existit, existeix un grup de un col·lectiu que està més planificat. El repte d'ara és que aquestes persones que han passat per una situació molt dura, que ha de ser puntual, encara que hagi durat un any, dos anys, que no es quedin en aquesta situació, vull dir, és el repte social.
Martori també va destacar l'acompanyament emocional que s'ha fet durant la pandèmia, que també ha estat molt important per poder enfrontar la situació. Podeu escoltar l'entrevista sencera a radiocapital.cat.
Gràcies, Eugènia. I tenim novetats sobre el Parc Eòlic Marí, que es vol projectar a Roses. Les quatre entitats opositores al projecte es reuniran avui amb el govern espanyol per poder-ne parlar una mica, Anna.
Exacte, es reuniran amb el subdelegat del govern espanyol, Albert Bramont, per parlar sobre el projecte. N'hem parlat amb Jordi Puntjoan, vicepresident de l'associació Stop Macroparc Eòlic Marí de la Costa Brava Nord, que és una de les entitats que seran a la reunió. Puntjoan explica que serà una sessió informativa per les dues bandes. En primer lloc, explica que volen saber com va el procés de tramitació del projecte. El vicepresident recorda que fa uns mesos hi van presentar al·legacions i que sembla que han tingut efecte.
Hi ha una certa reacció que volem copsar directament des del subdelegat de les al·legacions prèvies que hem fet en l'avantprojecte i en el plan d'ordenació d'espacio marino que es va fer aquest estiu. I sembla que aquestes al·legacions sembla que han fet efecte.
En segon lloc, volen transmetre a Albert Bramont el punt de vista dels ajuntaments del Baix Empordà i de l'Alt que s'oposen al parc eòlic, entregant-li les mocions de suport a l'associació. També li entregaran les firmes recollides fins al moment en contra del macroparc.
I això ho volem portar físicament doncs, amb les còpies de les actes de les comissions de govern d'aquests ajuntaments. I després també volem aportar doncs, més de 20.000 signatures de la campanya de Change.org que hem fet al llarg d'aquests mesos per dir que més de 20.000 persones ja han signat en contra d'aquest projecte.
I vaja, són uns documents que podrien afectar bastant el projecte, Anna.
Exacte, i és que per una altra banda ja es va saber que el govern de Catalunya aturarà els projectes d'energies renovables que no tinguin suport de la gent del territori. Això ho explicava ahir La Vanguardia a partir de la informació extreta del borrador que modificarà el decret d'implantació d'aquests projectes. En aquest context, i sabent també la posició dels ajuntaments de l'Empordà i la quantitat de firmes recollides per part de les plataformes opositores, cal preguntar-nos fins quin punt pot afectar això al Parc Eòlic Tramuntana. Jordi Puntjoan, el vicepresident de la plataforma opositora, ho ha qualificat com una decisió intel·ligent per part del govern. Assegura que cal estar atent a la voluntat de la gent i que aquesta és la clau de la transició energètica.
Jo crec que aquí està la clau de la transició energètica. Si la transició energètica la fem des dels ciutadans i les empreses del país i la fem amb seny i la fem de manera acurada i estudiada, no hi haurà un rebuig popular perquè és el mateix poble que fa la transició, que fa el projecte. Quan són projectes des de les energètiques que són invasores i d'alguna manera doncs colonitzadores, llavors ve el problema.
Bé, aquí caldria veure quina és la proposta que fa la gent, perquè a banda de dir que no a un projecte d'una empresa, amb tot el dret i amb tota la legitimitat del món de dir que no, però a banda d'això s'hauria de saber quina és la proposta alternativa, perquè normalment qui fa els parcs eòlics són les empreses energètiques, no són les persones. Les persones s'hi oposen o hi estan a favor. En qualsevol cas, el que em sembla a mi que fa falta en relació amb tot aquest tipus d'infraestructures són debats fets des d'un punt de vista de mirada tècnica i rigorosa i posant tots els pros i contres sobre la taula. I em sembla que el que tenim ara són opinions contràries, una empresa que vol fer un projecte, i opinions contràries a partir de sensacions, de percepcions, d'opinions pures i dures. I potser valdria la pena que hi hagués un debat serè i fet des d'un punt de vista de rigor tècnic en el que es posés sobre la taula tots els elements. L'element ecològic, l'element energètic, en definitiva, tot allò que envolta o tot allò que té relació amb un projecte d'aquestes característiques. Vaja, dic jo que em sembla que seria una de les coses raonables a fer. Passen 9 minuts de 8:45 del matí. Escolteu aquesta veu.
Raonada pels moments en què vivim i per, la protecció que és del medi ambient que hem de protegir, que tampoc es tracta de campi qui pugui. Fem les coses una mica ordenades, tampoc l'edificabilitat. Més ben dit, que la plataforma digui que res d'edificacions, tampoc les edificacions han de ser raonades per lo que hi ha la necessitat del territori.
Doncs aquesta veu o aquesta declaració que podria ser fins i tot relacionada amb la notícia anterior, doncs aquestes són unes declaracions del 5 de març del 2018 en la veu de la Maria Lluïsa Ferràs. exregidora a l'Ajuntament de Pals i que ahir vam saber de la seva mort. La notícia l'ha donat a conèixer l'Associació de Familiars de Residents de Palafrugell Gent Gran, entitat de la qual era presidenta actualment.
Ferràs liderava la llista Compromís per Pals a les eleccions de 2019, comicis en els quals ella va ser escollida l'única regidora del grup amb l'11% dels vots. Ara fa poc més d'un any va anunciar que abandonava l'Ajuntament per motius de salut. El número 2 de la llista, Narcís Sobirana, la va substituir. Ferràs presidia l'Associació de Familiars de Residents de Palafrugell Gent Gran, que és el grup que defensa els interessos familiars de les persones residents a Palafrugell Gent Gran. Com a presidenta va encapçalar les denúncies contra la direcció del centre per la gestió de la primera onada de la pandèmia, quan desenes de persones grans hi van morir.
Doncs Maria Lluïsa Ferràs, exregidora de Pals, moria ahir la tarda, ho explicàvem a Ràdio Capital. Descansi en pau. I ara que falten 5 minuts perquè siguin 3 quarts de 9 del matí, us expliquem que Calonge i Sant Antoni ajudaran a les famílies amb 100 euros per la compra de llibres de text i també de material escolar.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha decidit incrementar l'import dels ajuts per a llibres de text i material escolar fins a 100 euros en comptes dels 60 establerts fins ara. El principal propòsit d'aquesta mesura és minimitzar l'impacte que ha generat en les famílies la crisi econòmica derivada de la Covid-19 i es destina a famílies amb fills en edat d'escolarització obligatòria. El termini per a la presentació de sol·licituds és del 18 d'octubre al 29 d'octubre. La sol·licitud i les bases de la convocatòria, juntament amb la documentació requerida, es troben al web de l'Ajuntament i també es poden sol·licitar a l'àrea de cultura i ensenyament de forma telemàtica.
M'imagino, Maria, que hi ha alguns requisits per poder-se beneficiar d'aquesta ajuda. Quins són?
Doncs sí, els alumnes han de complir les condicions següents. Primer de tot, estan empadronats al municipi de Sant Antoni de Calonge o a Calonge amb una antiguitat mínima de 6 mesos a la data de la convocatòria. A més, han d'estar cursant qualsevol dels cursos de l'etapa d'escolarització obligatòria, és a dir, des de primer de primària a quart d'ESO, a alguna de les escoles del municipi. A més, han d'estar acollits als programes de socialització de llibres de text del centre on estiguin escolaritzats. I, finalment, la renda de les famílies del darrer exercici fiscal liquidat, és a dir, del 2020, no ha de superar els llindars màxims de renda familiar que estableix l'IDESCAT.
Gràcies, Maria. I fins al 24 d'octubre la Generalitat organitza la Setmana Bio per l'Alimentació Ecològica, en què alguns municipis del Baix Empordà també hi participen. És un esdeveniment en el que se celebren tot un conjunt d'activitats amb l'objectiu comú de promocionar i donar a conèixer la producció i alimentació ecològiques entre la població. Hi haurà també algunes activitats virtuals i, en general, totes les propostes, tant presencials com en línia, van adreçades a qualsevol tipus de públic que estigui interessat a conèixer la producció i també l'alimentació ecològica. Sergi Villena.
Un dels fets característics és la diversitat, ja que les activitats poden ser organitzades per operadors ecològics, entitats i organitzacions interessades, administracions locals, biblioteques, restaurants, minoristes o grans superfícies que vulguin donar a conèixer la seva activitat. D'entre la varietat de propostes, hi ha les visites en què els productors obren les seves finques, instal·lacions o obradors per mostrar al públic com produeixen o elaboren els seus productes ecològics. També hi haurà activitats organitzades pels comerços i punts de venda de productes ecològics en el marc del seu propi establiment, com ara presentacions, promocions, tastos i altres. També activitats gastronòmiques, com tallers de cuina o show cooking. Una altra opció seran les propostes virtuals per divulgar el sistema de producció ecològic i la qualitat d'aquests aliments, així com d'altres aspectes relacionats, i també s'han programat activitats en el marc de les escoles per fer pedagogia sobre la producció agroalimentària i l'alimentació ecològiques en l'entorn educatiu.
I quines són les propostes i activitats que podem fer-hi a la comarca?
El Baix Empordà se suma a aquesta Setmana Bio amb diverses poblacions que organitzen alguna activitat relacionada. Destaquem que realitzaran visites de caire didàctic al Mas Cases de Cruïlles els propers dies 23 i 24 d'octubre. La Bisbal d'Empordà també se suma a la iniciativa organitzant, de dissabte a diumenge vinents, un ampli ventall d'activitats amb l'objectiu de promocionar productors, comerços i serveis de la Bisbal que disposen o utilitzen productes alimentaris de proximitat. També les biblioteques, tant de Begur com de Mont-ras, organitzen activitats durant la setmana. Al nostre web, radiocapital.cat, hi podeu trobar més informació i enllaços web sobre aquestes i altres propostes de la Setmana Bio al Baix Empordà.
Gràcies, Sergi. I el proper 25 d'octubre, a les 8 del vespre, el Teatre Mundial acull una reunió per persones que vulguin implicar-se en la Comissió de Reis de la Bisbal. Es fa una crida a persones que vulguin participar en l'organització de Cavalcada, la propera, però també les següents.
Es demana que sigui gent oberta, amb idees, ganes i amb disponibilitat i compromís per tirar endavant la Cavalcada bisbalenca. Es demana assistència a les reunions que es vagin fent i col·laboració en les tasques prèvies, com per exemple la coordinació d'horaris, de recorregut, vestimenta, comitiva, etc. Lògicament, també es demana tenir disponibilitat el dia de la Cavalcada, que és el dia 5 de gener. Les persones interessades poden assistir directament a la reunió del Teatre Mundial del dilluns 25 d'octubre a les 8 del vespre, i per més informació es pot contactar amb l'àrea de cultura de l'Ajuntament de la Bisbal per telèfon o pel correu electrònic cultura@labisbal.cat.
Gràcies, Eugènia, sobretot per l'aclariment de la data de la Cavalcada, el 5 de gener. Abans d'acabar amb el repàs de les notícies del Baix Empordà, un apunt per la informació esportiva, perquè es va presentar el Festival Palamós Outdoor Sports Festival, el primer festival esportiu a l'aire lliure que durant el cap de setmana del 22 al 24 d'octubre es realitzarà al municipi i que inclou propostes esportives pensades per tots els públics i també per poder practicar en contacte amb els espais naturals del municipi.
L'activitat inclourà propostes com trail running, mountain bike, gravel, escalada, kayak o activitats de lleure per gaudir de l'esport en contacte amb la natura. El Palamós Outdoor Sports Festival s'inclou en l'oferta de turisme actiu local i dins el marc del Centre Trail Palamós Empordà-Costa Brava. El tret de sortida del festival serà el divendres 22 d'octubre al Teatre La Gorga, amb la ponència sobre l'esport que durà a terme el professor d'INEF i exentrenador del Barça d'handbol Xesco Espar. Durant el dissabte 23 i el diumenge 24 d'octubre, el punt neuràlgic del festival s'ubicarà a la zona de l'estenedor de xarxes del port, on es realitzaran sortides i arribades de les principals proves esportives. En aquest espai també s'ubicaran diversos estands on les entitats i empreses esportives participants oferiran informació de les seves activitats i posaran a la venda material esportiu divers. La idea és que tothom qui vulgui, tant els que s'inicien en l'esport com els que ja tenen experiència, puguin descobrir, caminant, corrent, pedalant o nedant, el paisatge de Palamós i el seu entorn. Al nostre web teniu més informació sobre el programa ampli i variat d'aquest Palamós Outdoor Sports Festival.
Falten 12 minuts perquè siguin les 9 del matí. Bon dia, Teresa.
Esteu.
Ai, ara que no et sentíem, disculpa, que no havia apretat el botó que tocava. Deia bon dia, Teresa.
Bon dia.
Com estàs? Esteu?
Bé. Entrant a la tardor, si és que la temperatura ho permet, però d'entrada bé.
Bueno, la temperatura no sembla que dongui treva, perquè, mira, no. Et diré, ara mateix a Torroella de Montgrí hi ha 20 graus de temperatura, sí, i no són ni les 9 del matí.
No, ho notem, ho notem. Bueno, que hi ha 20 graus.
No és tardor ni és res, això. Hauríem d'estar coent castanyes, panellets i moniatos, i vaja, a mi em ve més de gust el gazpacho, ja t'ho diré.
Home, sí, ahir em sembla que em van explicar els d'Argentona que ja hi havia la castanya a la plaça i pobreta no sabia què torrar perquè més hagués volgut que hagués tingut un carrito de gelats més que no pas.
Sí, que vengui galindaines i ossitos de goma d'aquests i crispetes, sí. Perquè noi...
Sí,
ai, en fi, escolta, avui tenim un dia de tancar coses, que acabem de parlar amb el flequer de Rupià, que tanca després de 140 anys de fleca a Rupià, el senyor es jubila i diu, mira, aquí us quedeu. I ara la castanyera també, que ja valdria més que agafés els bartos i se'n és una zona més freda, punyeta.
Sí, és una llàstima.
Bueno, escolta, arregla'ns-ho parlant de llibres, això, eh?
Bé, mira, doncs sí, nosaltres podem parlar d'una campanya, avui no recomanaríem cap llibre, però sí que ens agradaria donar unes miques de pautes a una campanya que va començar la Generalitat fa uns 4 anys, ens sembla recordar, i de la qual els llibreters estem contents i agraïts. La campanya es diu Tens 6 anys, tria un llibre. Fa 6 anys, tria un llibre. Vol dir, tots els nens que estan a primer de primària i que, o primer, si no és que repetissin el que d'allò, però els nens que aquest any han fet 6 anys tenen una carta que els hi arriba per bústia normal amb el seu nom, amb una felicitació, una targeteta, i en allà hi ha un codi. Amb aquest codi poden anar a la llibreria i triar el llibre que vulguin, valorat amb 13 euros o menys. Si el codi o val està valorat en 13 euros. Per tant, fins a 13 euros la Generalitat els hi compra, els hi paga un llibre. Quina és la primera norma? Doncs que vingui un nen a triar la llibreria. Per tant, ha de ser l'experiència de triar entre tota l'oferta editorial que tenen adequada a la seva franja d'edat. Llavors, això als llibreters ens va fer molta il·lusió des d'un principi, perquè pocs nens d'aquesta edat han triat ells mateixos. La veritat és que poquets. La majoria han llegit les lectures escolars, han trobat una biblioteca amb el que hi ha, que segur que també està molt bé, però ells no han tingut aquella llibertat d'anar a un lloc i de tot el que trobin dir aquest serà el meu. I aquest meu pot ser, doncs, des de coneixements, cos humà, pot ser dinosaures, pot ser princeses, pot ser pirates, pot ser el que ells vulguin. I se'l poden endur a casa, saps? Llavors, aquesta alegria i aquesta poder també complicitat entre el llibreter i el nen lector no l'havíem tingut gairebé mai. Vull dir, gairebé sempre era uns pares que volien regalar un llibre o uns mestres que feien comprar un llibre perquè hi haguessin els coneixements adequats o el tipus de lletra adequada.
I això dius que fa 6 anys que es fa, eh?
Això no crec que faci 6, jo diria que podem fa 4.
No, no més.
Em fa més?
Ep, que tens ajuda aquí darrere avui.
Sí, tenim un ajudant.
No, però he dit fa 6 anys, no, m'he liat, volia dir que... Sí, m'he liat amb el nom de la campanya.
Amb el nom de la campanya. Nosaltres voldríem fer una crida aquí, des d'aquí, a pares i a mestres, que no els condicionin, saps? Vull dir, perquè la riquesa de l'experiència és triar un llibre voluntàriament. Vull dir, que no la senyoreta no els hi digui, comenceu a agafar un llibre que ja podeu llegir, la lletra de pal, la lletra lligada, que hi hagi números, que... no, sisplau.
Bé, això una mica hauria d'afavorir, potser afavorir que el nen es faci la seva llibreria particular, oi? A partir de la seva tria voluntària.
I que sàpiga que dels seus gustos segur que hi ha un llibre publicat. O sigui, hi ha nens que si voluntàriament a casa seva no compren llibres, si no és l'escolar bàsic, i ara l'escolar moltes vegades és un llibre reciclat que ha passat d'altres alumnes o és la biblioteca que hi ha a l'escola, aquests nens no saben el ventall que hi ha i tampoc saben que llegir és una opció divertida. O sigui, per ells llegir són deures. I ja està, i ve des de l'escola. O sigui, el que es demana en aquest cas és que l'escola no intervingui a la tria d'aquest llibre dels nens. Llavors és, mestres, sisplau, la campanya de fa 6 anys, tria un llibre,
no us hi piqueu.
És llibreria nens.
Escolta, Teresa, i això que hem parlat més d'una vegada, el paper del llibreter que feu moltes vegades, que feu de prescriptor, que sou la versió humana i en 3D i de carn i ossos de l'algoritme recomanador, per entendre'ns, quin paper jugueu en aquest tipus de campanya? Perquè al final estem parlant de nens, nenes de 6 anys, que són influenciables, els estem dient ojo amb els mestres que no influencin les decisions dels nens, els llibreters us en manteniu una mica més al marge o els hi expliqueu, doncs mira, hi ha això.
Mira, nosaltres te puc dir la filosofia que hem seguit a la llibreria El Cucut, val? Ja pots entendre que una campanya com aquesta mou bastants diners i últimament fins i tot les editorials han publicat llibres que diuen fa 6 anys, tinc 6 anys, compleixo 6 anys, ja llegeixo. Bé, doncs nosaltres no hem entrat en aquest joc perquè torna a ser condicionalment, torna a ser a facilitar, agafar un producte que s'ha fet per encàrrec, val? Llavors, el que sí que ens agrada és triar d'entre totes les temàtiques possibles que ja poden llegir o veure des dels 6 anys, és a dir, un llibre-joc amb el qual ens referim a buscar dintre d'un laberint, ens referim a buscar diferències. Hi ha uns llibres d'en Xavier Salomó que és buscar les diferències o buscar els clons, que vull dir, tenen unes làmines situades en un temps històric, que els nens han de buscar o un gat o un gos o una finestra, i ho estan buscant dintre d'un dibuix absolutament fidel a l'època en què està situada aquella làmina, i estan aprenent d'aquella època el que no aprendran probablement en un llibre de ciències socials o naturals, val? Yeah. Llavors, com aquest, que és un llibre-joc i que és buscar diferències, en principi no seria llegir a partir d'una paraula, d'una lletra, poden triar doncs, del principi del còmic, i comença a haver uns còmics per nens, malauradament pocs en català encara, però cada vegada més, en el qual la imatge ja parla molt, i en aquí ells són independents per llegir una història que no els hi han ni de llegir ni d'explicar als pares. Evidentment hi ha l'àlbum il·lustrat, que hi ha riqueses que els nens encara volen que el pare o la mare els expliqui aquell conte, que tu tens aquella imatge deliciosa, no?, que els nens abans d'anar a dormir, el pare o la mare amb el nen estan llegint un conte, i normalment és un àlbum il·lustrat. O fins i tot tots els de coneixements que dèiem.
Sí.
Jo què sé, doncs en aquests moments volcans, que probablement és un dels temes, geografia, la Terra, volcans i fets geogràfics que s'estaven investant. Dinosaures és un clàssic. Cos humà i història, no cal que ho diguem, perquè sempre... Doncs de tot aquest ventall, els deixem pràcticament sols, o sigui, si fem una mini visita guiada, aquí tens aquesta secció, aquí tens aquesta, i tu mateix. I demanem als pares que no vinguin amb pressa, perquè tenen un mes de temps, i els nens que no es precipitin, vull dir, que s'ho mirin tot. És l'únic, és el més gratificant. I nosaltres aprenem d'ells, aprenem què trien, aprenem què els agrada, estem veient, doncs, perquè és que això també treu, informen els pares de què és el que... A vegades s'emporten una sorpresa, i aquest, vols? Vull aquest. I segur, no t'agrada més aquesta... Vull aquest. A vegades el nano ho ha decidit en 10 minuts i els pares encara voldrien que compressin aquell Can Vistells que diu, no sé, contes per a famílies feliços. Saps? I el nen, el contes per a famílies feliços, no en té cap interès. El nen el que vol és que menjava el dinosaure i, en fi, com sobre l'altra història que considera molt més interessant.
Exacte.
Saps?
Doncs, Teresa, escolta, campanya engegada, fa 6 anys tria un llibre, les famílies...
Tria un llibre,
les famílies que tenen criatures amb 6 anys, que rebran a casa, recordem-ho, rebran a casa una espècie de targetó en el que se'ls explica que poden anar a la llibreria i canviar aquest targetó per un llibre. El targetó té un import de 13 euros, que és, diguem-ne, la part que subvenciona la Generalitat, i, si el llibre en costa 14, hauran de pagar un euro.
Però exacte, i així, si en costa 7, que fan el que a vegades ens ha passat ara al principi, per això també aquesta conversa que tenim, de què diu, la senyoreta m'ha dit que agafi un llibre de lletra de pal. Doncs això, que ja ho diuen així una mica tristois, doncs solen valguer 7, 8 euros, perquè és el llibre per començar a escriure, que té una frase, dues paraules i tal. En aquest cas es perd la diferència, La Generalitat compra un llibre. Si passa de 13 euros, no hi ha problema. Clar. Si en val 12,95, perfecte, però si en val menys, ja han canviat i ja han triat.
Clar. Molt bé, Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella. Com sempre, gràcies i fins la setmana que ve.
Molt bé, fins la setmana que ve, gràcies.
Adéu, bon dia i sort, que vagi bé el dia.
Gràcies.
Doncs com aquell qui no vol la cosa, i després de parlar amb la Teresa, amb qui parlem els dimecres, és moment de posar punt i final al programa d'avui. I com sempre, abans de tancar, temps pel temps, Albert.
Dimecres amb estat de cel variable i ambient relativament càlid per l'època de l'any, amb valors màxims que poden superar els 24 graus. A partir de migdia, el Garbí guanyarà força amb cops que poden superar els 60 km per hora. Demà, canvi de temps amb un front fred que ens portarà més inestabilitat, descens de la temperatura i és possible algun petit ruixat.
Doncs veurem si arriba a aquestes temperatures de tardor. El supermatí avui s'acaba, però hi tornarem demà a les 8. A partir de les 9, Gonzalo Castanyer, amb tota la millor música del món. Que vagi molt bé, que passeu un molt bon dimecres i, escolta, i a partir de demà abrigueu-vos una mica. Tota l'actualitat, per cert, a radiocapital.cat. Adéu-siau.
Supermatí, amb en Miquel.